A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Deu i 22, 5 i 22, aquí comença una nova edició d'aquells meravellosos anys. Jamila Canale, molt bon dia.
Molt bon dia, Pepo. Doncs efectivament, avui volem parlar amb el psicòleg Paco Pérez de nous malestars. Paco.
Nous malestars, vells trastorns, perquè estem parlant de que ara hi ha com noves entitats clíniques, no?, en el nostre jovent, no?, en la nostra joventut, però en realitat són formes diferents de veure els antics trastorns. Estic parlant de depressions, d'ansietats, de trastorns de conducta i coses així. Però les disfressarem una mica de tot el que passa al voltant, no? I és que alguna cosa està passant en els nostres joves en quant a la salut mental, i no és que hagin aparegut malalties mentals noves, però sí noves formes de patir les que sempre no s'havien manifestat. No? És a dir, l'ansietat continua aquí, també la depressió continua aquí, també els problemes de conducta, però ara portem un altre vestit.
D'acord.
Porten vestit de notificacions constants, porten vestit de comparacions socials infinites, i porten vestits de validació en forma de likes. Sí? Bé, avui el que farem serà això, vale, Jamila? Parlarem de trastorns moderns, per dir-ho d'alguna manera, no? Que en realitat són com versions remix.
Sí? 2.0, eh?
Sí, dels problemes de tota la vida. No? Vinga, que anem a començar a parlar d'això, no? De què són els trastorns moderns. I tenim clar una cosa, és que no són diagnòstics oficials, és a dir, no estan classificats encara com a tal. Són etiquetes que fem servir per descriure noves formes de malestar psicològics que poden estar lligades al context actual. Per tant, no, de moment no surten els manuals clínics, potser en un futur sortiran, però són a les consultes del nostre dia a dia i estan manifestant-se d'una forma evident. No? Són símptomes, diríem, transversals, són símptomes que emergeixen de la hiperconnectivitat, que emergeixen també de lo que és la immediatesa.
Totalment.
I que també sorgeixen a partir de lo que és l'exposició constant. No? Com a idea clau en aquesta intro que us estic fent, no és que la ment hagi canviat, sinó que l'entorn on es viu sí que ho ha fet radicalment. I aquest és el nou paradigma des del punt de vista de salut mental en què ens trobem en aquests moments a les nostres consultes.
Home, i tant. Mira, jo crec que quan parles de notificacions, hiperconnectivitat, exposició constant, comparació, jo crec que totes les persones, almenys les que fan servir algunes plataformes, entenen perfectament el que estàs dient, eh? I connecten, jo crec, amb la sensació, no només amb el concepte, sinó amb la sensació d'estar, doncs, en un lloc, no?, pla d'estímuls que no et dona temps a processar i que, a més, doncs, et fan seguir diversos patrons, tant de conducta com d'idees, no? Et donen inputs mentals. Especialment quan es parla de la comparació, això, quan veus, doncs, a Instagram vides felices, vides d'abundància, no?, llocs increïbles, cossos perfectes, tot això, doncs, al final...
Bé, són estímuls que han estat sempre, d'una manera o de l'altra, però no amb la intensitat amb la que en aquests moments es presenten, ni amb la temporalitat tampoc. És tot molt més exigent, i aquesta és la vivència que estan tenint els nostres joves. Per tant, no és fàcil el repte que ells tenen, en tant en quant nosaltres com a adults també ho visualitzem i ens costa fer-ho, no? Per donar una mica resposta a el que tu comentaves i fer-ho d'una forma potser molt més sintètica, podríem parlar de diferents trastorns moderns, no? Entre cometes, no? I, bueno, em sembla interessant fer referència a 5 o 6, no? Un seria l'ansietat digital, no?, que estaria relacionada amb el que és el FOMO o la hiperalerta. Què és el FOMO? El FOMO és la por de perdre's alguna cosa, no? Fears of missing out, no? És a dir, és algo els que hi convivisquem amb adolescents, tant des del punt de vista familiar, però també des del punt de vista, en aquest cas, professional. Són paraules, no?, que estan presents.
I tant,
no?
I tant.
I aquest FOMO que tots, bueno, pues, en certa manera ja existia, és a dir, sempre volies Clar. Estar amb la teva colla, no? Uh-huh. Pues ara es fa de forma molt present. Per tant, aquest llest quasi reflex de mirar el mòbil com si fos una extensió de la mà, no és només un hàbit.
No.
És una alerta interna que no s'apaga mai.
I tant.
Sempre estem en hiperalerta, no? I aquesta por a perdre's alguna cosa és la sensació que sempre està passant alguna cosa més interessant en un altre lloc.
Totalment.
Per tant, això ens activa el cervell en modo vigilància constant, no? Mm. Ja, què passa per dins, Jamila? Pues el que passa per dins és que el cervell entra en un bucle de recompensa en que entra notificació, dopamina, necessitat de repetir. Notificació, dopamina, necessitat de repetir. Es converteix en un bucle i en una dependència de l'estímul immediat. I això és el que està passant. Estímul immediat. O sigui, tu i jo estem parlant, estem tenint una conversa i se'ns apareix un dubte, ja no podem esperar quan arribem a casa a mirar-ho, no sé.
Totalment.
Sinó que tu i jo ràpidament ho solucionarem perquè tenim, bueno, tenim una extensió a la nostra mà, possiblement a la taula, que és tenir el mòbil davant, no?
I tant.
I costa desconnectar perquè sempre pot passar alguna cosa.
Totalment.
I com que sempre estem en aquesta alerta, doncs, per tant estem allà, no? Per tant, a la pràctica, mirar el mòbil sense cap motiu clar o l'angoixa de si no hi ha cobertura o bateria, o la sensació d'estar desconnectat al món, si no mires xarxes, pues és algo que està ahí com a l'òrbita.
Home,
no?
Jo, per exemple, el mòbil me'l porto per tota la casa, eh? On estic està el mòbil, eh? Quan em canvio, el mòbil. Quan cuino, el mòbil. Al bany, el mòbil.
Si s'aconsegueix... Si
l'he de tenir el focus visual, eh?
Ja, si s'aconsegueix tenir-lo en un, no sé, en un molo de l'entrada i si no tens cap... Si no tens res pendent, no? No, que no tinguis alguna persona, no? O del teu entorn que estigui pendent de tu, al revés, deixar-ho unes hores no passa res, no et perds
ja,
res.
Ja, però...
I és un exercici que és molt interessant, o oblidar-te el mòbil, no?
Això m'ha passat, també.
Però oblidar-te el mòbil de forma conscient és molt divertit, perquè és com una mena de trampa que et fas a tu mateix, saps? Però després, quan ja estàs, no ho trobes a faltar. La relació amb els trastorns clàssics, d'això que estic parlant, ja mira, que aquí és on està la clau, és parlar d'ansietat generalitzada, per tant, en un estat de tensió constant, o una ansietat social, necessitat d'estar present i validat constantment. Per tant, això seria aquesta trastorn modern, no?, d'ansietat digital. Després tindríem, que ara ho parlaves també fa una estona, la comparació crònica i distorsió de la imatge pròpia, no? És a dir, les xarxes no mostren la realitat.
Ja.
Això ho tenim clar, no? Sí?
Sí.
Vale. Mostren la millor versió possible, repetida una i una altra vegada.
És que és això.
Vale? Fins a milers de vegades. I això no només genera comparació, sinó que el que genera és una distorsió del que és normal. Què passa per dins, no? Faig aquest viatge cap al cervell, no? Bueno, el cervell pren com a referència el que és el que es veu més sovint.
Clar.
I per tant, si tot sembla perfecte, el propi cos o vida semblen insuficients. És a dir, clar, els referents són inassumibles moltes vegades. Per tant, és aquesta sensació de no arribar-hi mai, vale, provocada per aquesta distorsió. I el que es construeix és una autoestima basada en miralls externs.
Totalment, però mira, és que és com que tots tenim superclar, no?, aquesta idea que estaves comentant de que les xarxes no mostren la realitat, tots ho sabem, però és una cosa tan, crec, inconscient d'alguna forma, el fet de comparar-te, que tu racionalment dius, això no és possible, això no és el que toca, això no és la realitat, però sense voler venen aquests pensaments, no? No és que tinc doncs uns quilos de més o uns quilos de menys o unes corbes de menys o un nas que no sé què.
Exactament, i vull fer referència a el que deia abans, que això ha existit sempre ens hem comparat.
Ja, però abans...
El que passa és que ara tens constantment molta més info i molta més fotos per poder comparar-te.
Clar.
I, per tant, constantment vius amb aquesta sensació de comparació, no? I potser tu tens una vida agradable, surts de la teva feina i veus per Instagram que no sé qui es publica, que sense fer tantes hores com tu fas guanya no sé quan, i tu, ostres, i això com ho fa? I, tia, tu què creus? Que tothom arriba així com així, sense res, no?
Perquè
no, o toca la loteria i la gestiones bé, o si no, no...
Totalment.
No, no funciona així, no? Bé, per tant, crec que a la pràctica seria interessant revisar fotos pròpies constantment, és a dir, mirar-nos i comparar-nos amb nosaltres mateixos, evitar exposar-se si no és perfecta i, bueno, i perdre una mica aquesta obsessió d'imatge corporal o estètica que és important.
Clar.
Clar, en relació amb els antics o vells trastorns, pues seria... Podríem relacionar-ho, no?, amb una depressió, per tant, un sentiment de no estar a l'alçada, o un, en aquest cas un TCA, un trastorn de la conducta alimentària, no?, que seria el control del cos constantment, no?, i aquestes comparacions. Per tant, no és només enveja, sinó que és una sensació persistent de no arribar mai al nivell del món que veuen les persones.
Vale? Sí, sí.
Per tant... Són coses que ja estaven, per això aquesta comparació, però intensificades, magnificades, exponenciades a un nivell màxim.
Home,
i molt complicat.
Totalment, perquè mira, ara que dius que no és res nou, jo me'n recordo també com, bueno, al final, com han anat canviant, no?, els referents físics, sobretot per la dona. Per exemple, als 90, la idea era estar molt prim, no?, molt prim, tampoc... Bueno, hi ha doncs uns cànons, no? Després, fa pocs anys, va arribar el model aquest de curves infinites i tal. I bé, jo entenc que als 90 tampoc és que hi haguessin xarxes socials, però igualment si a les revistes o als productes culturals que consumies, no?, veies tota l'estona això, doncs sí, també t'acaba influint, no?
Sí, sí, sí. Per això dic que no és res nou, és una manera, no?, una manera de vestir-ho de forma diferent, però molt més aparatosa.
Clar.
Diria que més acolorit tot.
I
no?
Tant, i tant.
És molt més intens, i aquesta és la realitat. De forma transdiagnòstica o transversal, no?, com estem parlant ara, un tercer trastorn modern, i torno, poso entre cometes, continua així, és la soledat en l'àrea de la hiperconnectivitat, que és molt paradoxal, això. Vale? Però real.
I tant.
Paradoxal, però real. Parlar molt no és el mateix que connectar. Sí? I aquesta és la idea clau de lo que vull exposar. Els joves poden tenir centenars de contactes, sí, però pocs espais on mostrar-se tal com són.
I tant.
I què passa per dins? Pues el que passa per dins és que les relacions són més superficials, per tant, menys seguretat emocional, i per tant també hi ha una altra variable, que és la por al judici, i per tant menys autenticitat. I evidentment això ens porta a tenir menys pràctica en relacions profundes, perquè tot és molt superficial i ràpid, no?, d'immediat, no? Bé, pues a vegades, pues això, no?, ens porta a tenir converses constants però poc profundes, ens pot portar a tenir dificultats per parlar a com se senten de veritat. I és allò, no, jo parlo molt, jo explico molt, no? Però parlar i explicar molt no vol dir que sentis tot el que està passant i veritablement facis aquest viatge cap a dintre, no? Perquè és molt superficial. I, per tant, una sensació de buit fins i tot estan connectats. I aquesta és la sensació i la paradoxa de tot això. En relació amb els vells i antics trastorns, doncs, tornem amb la depressió, no?, en aquesta soledat emocional i aquesta ansietat social, no?, per la por a la interacció real, no?, perquè al final no estan acostumats a entrar, no?, en converses profundes, no? És com estar en una festa plena de gent, això, saps, Jamila?
Sí.
Però sense trobar ningú amb qui parlar de veritat.
Això també passa, eh?
Imagina't, no?
Sí, sí. No cal que t'imaginis res. De vegades et passa i ja està.
I et sents molt malament i dius, què estic fent malament?
No, què estic fent aquí, no?
Bueno, o com he arribat fins a aquest punt de que no sóc capaç de parlar amb ningú. I és molt...
Sí.
No sé, i a vegades pot passar simplement per un accident en el sentit de que no sincronitzes bé l'arribada dels teus col·legues i tu, saps?
No, totalment, totalment. O de vegades arribes en el moment menys adequat de la festa, que com quan arribes que ja ha estat tothom a un altre nivell, saps? Que arribes tard o arribes massa prompte i no aconsegueixes doncs entrar en la vibració de l'esdeveniment, saps?
Sí, vas desconnectat.
Exacte, i desconnectes.
I aquí és on hi ha gent que entra d'una altra manera recolzant-se en segons quin tipus de substàncies per falsament arribar a tot això.
I tant, saps? I tant, i tant.
Saps? És aquesta la idea. Vinga, un quart trastorn seria la intolerància, la frustració i la gratificació immediata. Això és un clàssic, també hem anat parlant durant aquests mesos, no?, de secció. I és veritat, vivim en un mode clic i de resposta i tot arriba ràpid.
Totalment.
Massa ràpid. No? I el problema és que el cervell s'hi adapta,
sí,
i s'enganxa, s'acostuma que això sigui així. Després la realitat sembla lenta, pesada i frustrant quan no passen les coses o quan no tolerem el procés de qualsevol cosa de la vida, no? I aquesta és una realitat absoluta, que qualsevol cosa té el seu procés.
Saps que l'altre dia estava mirant una sèrie a més que gens res indie així lent, o sigui, una sèrie basiquíssima, mainstream total. I hi havia doncs una escena, crec que era una conversa, no sé si era una conversa, un moment que la persona estava en una espècie de moguda seva espiritual i era una mica llarg. I no, ho vaig passar, em semblava massa lent. Dic, massa. Bueno, que acabi ja, saps? A veure què passa aquí.
Bueno,
I dic, igual estic començant a tenir el problema que he sentit a dir, que hi ha gent més jove que jo que es mira les pel·lícules amb el mode ràpid.
Amb mode ràpid, pot ser, perquè no li interessa les converses.
És preocupant, eh?
Interessen els desenllaços, els finals, els moments claus, sí, els girs i coses d'aquestes, el contingut. És a dir, que igual hi ha guionistes que s'ho curren molt perquè no, ostres, el guió, la profunditat dels personatges,
els
silencis, etc. I no, jo el que vull és que a veure qui és l'assassí o com acaba aquesta situació entre això, no? Per tant, bueno, pues el que passa per dins en aquestes situacions, davant d'aquesta poca tolerància a la frustració, és que tenim un sistema de resposta, de recompensa, perdó, accelerat i molt baixa tolerància a l'espera, no? I això és un diríem que és un perill perquè és bastant antinatural.
Tenir
en compte que tot té el seu timing i el seu procés, no? Amb què tindria relació això? Pues amb els trastorns de conducta, com la impulsivitat i el famós TDAH, no? Que és el trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat, que alguna vegada també hem comentat. No? No és falta de capacitat, és falta d'entrenament en espera, bàsicament.
Clar, clar.
Per tant, moltes vegades es confon, no?, en que hi ha hiperactius per tot o hi ha problemes d'atenció i està molt relacionat amb la nova manera de processar des d'un punt de vista neurològic. No? Mira, també tindríem els trastorns del son digital.
Vale?
El moment d'anar a dormir. I aquest és un recurrent de la gran majoria d'adolescents, per no dir nens, a partir d'una edat. Diria que aquí a Formentera, però segurament a la resta ens centrem aquí a Formentera, però és bastant comú, no? I és el moment d'anar a dormir, s'ha convertit en una segona franja d'activitat.
Ja.
Saps? El cos vol descansar, és evident, però el cervell encara està connectat al món i no vol desconnectar del món. A veure qui és l'últim en desconnectar del món, no? I això és un perill. I està més que dit, més que comprovat, que el tema de portar pantalles al llit abans d'anar a dormir és igual si tens 4 anys que si tens 80, és de sobres poc recomanable, no? I seguim connectats per no perdre res. I què vol dir això? Vol dir que perdem hores de son. I hi ha estudis que diuen que en aquests moments s'està dormint molt menys del que es dormia abans. I ja no és un tema de dir, jo tinc, necessito... No, perquè aquesta és la gran trampa. No, és que no dormo perquè no necessito tant. Però havies de veure com estan els xavals a la tarda després d'aixecar-se aviat, després d'haver-se anat a dormir a la una o a les dues, que pot passar perfectament.
Mira, de fet, na Úrsula Corberó va dir que s'ha comprat un despertador. Perquè té el mòbil a una altra habitació a la nit. Has vist?
És interessant.
Diu, mira, perquè jo m'adonava que no dormia bé, m'estava interferint. Clar, és que amb això que deies abans, lligant-ho a el que estaves dient, no?, del FOMO, tu ho deixes allà, però sense voler la mà, no? Tu estàs allà i la mà va al mòbil i després ja estàs a Instagram i després ja estàs una hora,
sí, sí,
no? Sense adonar-te.
Sí, i a més són trampes que pues que evidentment, no, és com de sentit comú, és com el que fuma i t'està dient la caixeta de tabac que et pots morir, no? Pues estem parlant de tantes coses que a priori no són tan greus,
ja,
però són evidents i que formen part del nostre dia a dia, no? I a vegades, no, sempre enfoquem la mirada en els joves i en els adolescents com és que, però és que tots ho fem.
Totalment,
absolutament.
A tots.
Absolutament, no? Però la proposta és aquesta, és a dir, es dormen menys hores, són de pitjor qualitat i evidentment hi ha un cansament acumulat. Això té relació amb l'ansietat, pensa activació i a la depressió per la fatiga i el baix estat d'ànim, no?
Clar.
És a dir, que el dia no s'acaba, es dilueix dins de la pantalla moltes vegades, no? I aquesta és la realitat. Bé, i per últim, he posat aquesta de medicalització del malestar quotidià. Què vol dir això? Situacions que ens estem trobant i és que vivim en una cultura que vol solucions ràpides. Però també per emocions que en realitat són normals, no? La tristesa, vale? Els nervis, la frustració, absolutament, no? formen part de la vida, però cada cop es toleren menys. No vull estar trist, no vull estar estressat, és a dir, tot el sistema emocional té un sentit de vida, té un sentit adaptatiu, ho hem parlat algunes vegades en aquesta secció, i hi ha coses que formen part de la vida, però cada cop es toleren menys. I què passa per dins? Pues hi ha baixa tolerància al malestar, volem estar bé.
És veritat.
Hi ha una expectativa de benestar constant i hi ha una recerca de solucions immediates. I a la pràctica, què passa? Pues que pot haver una precoç medicació. Sí? Pot haver dependència de solucions externes, no? I és una recurrència falsejada ara, i això no sé què dirien els farmacèutics, però l'augment de, no? de melatonina, no? De pastilletes per dormir, si ja no recorreix...
I de tot, eh?
Sí, jo ara estic parlant de la versió de vaig a agafar alguna cosa per dormir, vaig a agafar alguna cosa per estar tranquil, diríem que no és medicació convencional, no? O alopàtica, no? Però la realitat és que també hi ha molts recurrents a medicació per poder dormir.
No, i a més com que t'ho imposen també, igual lligant-ho amb el que estàvem parlant abans, és una altra moguda de les xarxes socials. Què has de fer per no estar inflamada? Què has de fer per no estar... Tothom està inflamat, tothom està amb la pell que no sé què, que si 40 grams de proteïna al dia, que, o sigui, has d'estar bé, molt bé. No
sí,
pots
sí.
estar ni inflamat, sí, sí. ni tenir baixa proteïna, baix magnesi, baixa... En fi, que és una mica estressant, també.
Bueno, és que això no es poden tolerar els malestars propis, no? En què es poden solucionar amb temps i d'una altra manera, no? Potser fer canvi d'hàbits, no?
Sí, sí.
Bueno, com a mini resum d'aquesta part que us acabo d'explicar, tots aquests trastorns moderns tenen un fil conductor. I és l'excés d'estímul més la manca de pausa. O sigui, molts estímuls i manca de pausa. Per tant, el cervell jove no està fallant, no és que hi hagi una distorsió del cervell jove, el que està intentant és adaptar-se a un entorn que no descansa mai. És,
i tant.
És una... Bueno, i això ens porta a establir ponts, no? com el modern es connecta amb el clàssic. No? I els moderns aquests dels quals he parlat no substitueixen els clàssics, ho deia a l'inici, sinó que els amplifiquen i els acceleren i els fan més visibles. Per què? Perquè la demanda és molt més alta i aquesta és la realitat que s'estem trobant en aquests moments a consulta. Mateix cervell, entorn diferent, per tant el cervell adolescent, en aquest cas parlo de l'adolescent per centrar-nos una mica en els joves, continua sent emocional, continua sent impulsiu, continua estant en construcció, però ara, en aquests temps, viu en un entorn que multiplica estímuls, que redueix pauses i que augmenta la comparació. Per tant, un grans reptes en aquests moments per anar treballant amb els nostres joves
i
tenir en compte també quina és la vivència que estan tenint ells, les dificultats que tenen. I jo estic preocupat no pel potencial dels nostres joves, sinó per com els estem plantant el món.
Una preocupació, mira, que té sentit, la veritat, perquè és veritat que, bé, tot això en un context, no?, on a nivell social tampoc és que hi hagi molta... doncs, molta esperança, no? Mm-hmm. Diguem que les oportunitats del futur no són tan clares igual com abans. Ens les hem de buscar una mica més, no?
Sí, sí, sí. I molt important, i és que cuidar la salut mental, no? Uh-huh. Avui en dia no és només anar al psicòleg o a un professional, sinó que és aprendre a viure en un món que mai no s'apaga. I aquest és el gran repte que tenim en aquests moments, el poder aïllar-nos d'aquest món, no? Com deia en Groucho Marx, no? Que para el tren que yo me bajo.
Doncs, Paco Pérez, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta secció enfocada a entendre millor els reptes de la criança i dels nostres fills i joves.
Gràcies a vosaltres, com sempre.